Anem marxant, Ferrus. Fins aquí aquesta primera tongada de partits de la segona jornada de la Lliga de Campions. Demà més, a partir de les 8, amb el Porto-Barça, amb en Pou i tot l'equip. Els de la Champions a RAC1 i tornem el dimarts 24 d'octubre, si no em falla la memòria. Res, quatre anuncis i de seguida l'Aleix amb el Tu diràs i la millor prèvia del Porto-Barça de demà. Que vagi bé, bona nit.
Ets fan del Catan, del virus, del cub de Rubik, del banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. Continua aquesta sessió contínua avui d'esports a RAC1 perquè és nit de Champions. Una jornada en què el Madrid ha guanyat al camp del Nàpols per 2-3 amb un golaç de Fede Valverde, patint com l'altre dia contra l'Unión Berlín, però el Madrid que suma el 6-6 en aquesta estrena de la fase de grups. El Sevilla ha acabat empatant al camp del PSV Eindhoven a 2 gols en un grup en què el líder és el sorprenent Lens, que avui ha derrotat l'Arsenal. El Lens francès és el líder d'aquest grup amb Arsenal i Sevilla i PSV Eindhoven. La Reial Societat ha aconseguit una victòria de prestigi al camp del Salzburg i és co-líder del grup, juntament amb l'Inter de Milà, que també ha guanyat el Benfica. Compte el Benfica, 0 punts en les dues primeres jornades, l'equip portuguès, i ara el Benfica té el doble duel contra la Reial Societat. La jornada 3 i 4 serà un Benfica-Reial Societat i un Reial Societat-Benfica. Per tant, si la Reial Societat fa bons resultats en aquests partits, estarà classificada pels vuitens de final, pràcticament, si no de forma virtual o matemàtica. I en l'altre grup d'avui hi ha hagut una sorpresa a Old Trafford. El United ha perdut amb el Galatasaray, 2-3, i els anglesos no tenen cap punt després de dues jornades. El Manchester United és cué d'aquest grup. El líder és el Bayern de Munic, que ha guanyat patint a Copenhagen i suma el 6-6. Continua per aquí el Molló, el director de la Champions, a jugar a RAC1. Hola, Molló.
Hola, bona nit, Aleix.
Déu-n'hi-do la jornada d'avui, moltes sorpreses i també el Madrid, com sempre, patint però guanyant.
Sí, de fet, ara pensava que Fede Valverde, que no està fent una gran temporada, des del meu punt de vista, ha estat definitiu a la Champions, perquè seu és el xut que acaba amb els rebots de Bellingham contra l'Unión Berlín, i seu és el xut que per mi també, amb sort avui, perquè li toca el cap del porter després de tocar el travesser, doncs acaba entrant. O sigui que, més enllà de Bellingham, que novament avui ha estat definitiu pel Madrid, Fede Valverde, un home important. I després, sí, el que comentaves, nit negra pels equips Premier, Manchester United i Arsenal. El Copenhagen li ha posat les coses difícils també el Bayern de Munic. El Sevilla, per mi, ha puntuat de miracle Eindhoven. I la Reial Societat ha obtingut una victòria sòlida i fins i tot curta avui al camp del Salzburg. I ara, per mi, el Benfica té un problema. Mm. Té un problema perquè el doble compromís amb la Reial Societat ha de treure com a mínim 4 punts per sortir amb opcions de classificar-se.
Les jornades 3 i 4, les pròximes que venen, que ja seran a l'octubre i al novembre, són amb els mateixos rivals, eh? Són l'anada i la tornada amb els mateixos rivals a tots els grups. El Barça, per exemple, jugarà amb el Shakhtar Donetsk la jornada 3 i 4. Demà el Barça juga a Porto, avui en farem la prèvia. El Madrid juga amb l'Sporting de Braga la jornada 3 i 4. El Sevilla juga contra l'Arsenal de forma consecutiva la jornada 3 i 4. I com dèiem, la Reial Societat té aquest doble duel amb el Benfica que la podria deixar en una situació immillorable per passar els vuitens de final. Ara en parlem de tot plegat, avui a la tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folk i també amb el Marc Guillén, que tenim el Pou marxant cap a Porto. Avui li hem donat festa a Joan Maria Pou. Ja tenim per aquí el Màrius Carol. Hola, Màrius.
Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
El Marc Guillén també està per aquí. Hola, Marc.
Hola, què tal?
Hola, bona nit.
Tal?
De seguida l'Ernest Folk, que ja el veig entrar per la redacció. És que demà es lleva a les 5 del matí al Pou per anar cap a Porto. Llavors li hem donat una mica de descans avui, que pugui dormir unes hores.
Quin mitjà de transport al final. Van diligència. Ja sé que estem
en moments
de retallades, però tampoc tant, home.
No, vam un vol que era aquest vol, sortia a les 7 del matí al vol i s'ha de llevar molt d'hora.
El Pou sempre ha sigut de llevar-se molt d'hora.
Sí,
ell,
sí.
Ell fa...
I ha de descansar la veu per si demà hi ha molts gols a Porto. Això, ja ho veurem. Ara escoltarem Xavi. Avui ha dit que s'han d'espantar ja d'una vegada i deixar de parlar de fantasmes europeus, que el Barça és un altre Barça i que, per tant, deixem ja aquesta cantarella. I també ha parlat João Félix en la seva tornada a Portugal. De seguida anirem cap a Porto per escoltar Xavi, João Félix, amb les enviades especials de RAC1, Marta Ramon i Laia Coll. Un dia també intens, avui en parlarem a la tertúlia del Tu diràs, per una nova declaració explosiva de l'excomissari Villarejo, a RAC1, al món a RAC1 amb el Basté. Han merdat Florentino Pérez en la compra d'àrbitres quan estava parlant de Sandro Rosell.
Le buscaban por el tema independentista.
Y yo lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Sí. Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
De alguna manera, en Real Madrid ya antes de eso había detectado lo mismo.
El Barça,
es imposible
sí.
Judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
Porque... Florentino es intocable, ¿no?
Intocable.
Intocable. Doncs bé, Florentino i el Madrid ja han fet un comunicat minuts després dient que es carallaran contra aquestes declaracions.
Dient que és tocable.
Que és tocable.
Val, ara ho he entès.
Ha anat per aquí. Ha anat per aquí. I després, al món a RAC1 aquest matí, ha passat Sandro Rosell per aquí i ha contestat Villarejo.
Lo pregunto per què ha dit. También he tenido que ver con la maña de partidos.
Això és mentida. Això és mentida. Evidentment. No, i abans ho parlàvem. És clar, és que això del Negreira s'ha anat de mare.
Doncs això. Ha parlat de la porta, Sandro Rosell, ha parlat del cas Negreira i d'altres qüestions d'actualitat que repassarem més tard. Fins a la una de la matinada, Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. You know that there's one thing on my mind.
Abans d'arrencar ja amb tota l'actualitat de la Champions, deixeu-me parlar-vos d'un fitxatge brutal que ha fet el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya. És una irrupció explosiva, eh? És el botó RAC, un llum homologat, V16, que fitxa pel Reial Automòbil Club de Catalunya. És el substitut dels triangles del cotxe, perquè a partir del 2026, serà obligatori portar un d'aquests llums homologats V16. Si voleu, entrant a la pàgina web del RAC, descobrireu tot el que us pot oferir aquest botó RAC V16. Es veu des d'un quilòmetre de distància. És increïble.
És brutal. Sí.
I el que fa és que en cas d'avaria, doncs, tu directament des del seient el poses enganxat al sostre i no has de sortir del vehicle.
Però algun dia, tornant cap a casa, he vist algun cotxe ja amb aquell llum i és espectacular.
Sí, sí,
fa molt bé.
Botó RAC, amb dues C's, .cat. Botó RAC.cat. Aquesta és la pàgina web si voleu tenir-ne més informació. A més, és un botó que el que fa quan l'encens, quan hi ha una avaria o un accident, envia una geolocalització a la DGT. Així la DGT et té controlat i pot assistir-te. I si a més ets soci del RAC, també envia un senyal al Reial Automòbil Club de Catalunya i et venen a assistir directament. Per tant, informeu-vos. Botó RAC amb dues C's, .cat, perquè el RAC hi és per ajudar. Ja tenim per aquí l'Ernest Folk també. Hola, Ernest.
Hola, què tal?
Què tal, bé?
Bé, jo de fet he arribat abans, perdoneu, però... Clar,
no, t'he vist que estaves fent tertúlia.
Jo t'he vist a la redacció...
Estava fent tertúlia amb la teva bona gent.
Aquí la ràdio hauria de posar micros a fora.
Sí.
I que hagués una...
Millor que no, Guillem.
Estàvem tenint un debat encès que ara reproduirem, si voleu, sobre el Madrid, Bellingham, si és merescut o no, si...
Que hi havia Solsona, hi havia algun mite, no? Dani Solsona...
Miquel,
el Damià, no?
El Damià. Em poses el Miquel i el Damià al passadís... Que
ui!
No riu.
Són de xerrar poc, sí. Són de xerrar poc, sí. A mi Bellingham, jo avui l'he vist, el gol que ha fet és un golaç i és un jugador que s'ha adaptat molt ràpid i que fa cert respecte, eh? Ja miro cap al clàssic, que queden 25 dies, pel 28 d'octubre a Montjuïc.
Roba moltes pilotes.
Sí.
És un jugador que sap canviar la dinàmica d'un partit. Bueno, en fi, són aquests jugadors que no n'hi ha masses, eh? És a dir, penses, un jugador com aquest al Barça el milloraria? Ja et dic jo que sí.
Tu el fitxaries?
Bueno, fitxaria, jo, què vol dir jo? Sí, aviam, jo, vaig a mirar el compte corrent, aviam si surten els números, però és un jugador que si pots fitxar, carai.
Què no, en penses?
No, que jo més enllà del gol, que el gol està molt bé, he sentit uns comentaristes a Movistar que estaven una mica passats
nerviosos,
de voltes dient que els hi recordava Maradona. Home, una mica de calma, keep calm. Però dit això, a mi m'ha impressionat molt el partit de Bellingham més enllà del gol, és a dir, el seu domini del temps, la manera en què estirava el Madrid quan feia falta, li donava una pausa quan calia, etc. No? I després amb el Damià i el Miquel.
Hola, Damià.
Bona nit. Enmig del passadís, el Damià i el Miquel deien una cosa que tenen tota la raó, que clar, se sent empoderat. És a dir,
és el líder ara mateix d'aquest Madrid,
sí,
Bellingham.
Sí, però la celebració del gol, amb la foto aquella de Vinícius i tal, això Cristiano Ronaldeja. És a dir, aquesta celebració, hòstia, és com de, no?, com de mega estrella mundial, que a més li han dit 23 vegades i que... O sigui, jo crec que aquí un jugador del Barça, encara que faci el partit de Bellingham, fa aquesta celebració, jo crec que aquí a la tertúlia li tirem pedres.
No, home,
no.
Sí, és el nostre tarannà una miqueta, sí, és una celebració una mica altiva, la veritat és que sí. Ara, a mi futbolísticament és un jugador que em té enamorat, jo des de l'any passat ja el veiem al Dortmund, i per mi és una passada, perquè, de fet, jo pensava, mira, ara quan l'Ancelotti el va començar a posar de mitja punta, vaig pensar, segur que ho fa bé, perquè aquest noi ho fa bé tot, però perdreu una mica el potencial que té, perquè a mi el que em meravella d'aquest jugador és quan comença des de darrere, o sigui, pot començar des del mig del camp, anar avançant, mentre jugui de cara, jugant d'esquena...
Com en el gol, no?
Exacte. Això té una gambada, o sigui, espectacular, és d'aquells jugadors d'anar i tornada, d'aquells jugadors que a Alemanya, per exemple, també se'n faria un far de marcar gols, venint des de darrere, conduccions, combinar, té pausa, i a sobre està demostrant un gol que jo no m'esperava, que jo també, tot i que el Bellingham jo no podré cansar-me d'elogiar-lo, crec que el Madrid té un problema si Bellingham ha de ser el davanter centre, si ha de ser el migcampista, el davanter centre, vaja, jo que crec que potser és el millor migcampista que hi ha ara mateix a Europa, no crec que et pugui acabar donant tots els gols que necessites, o sigui, és que li estan demanant tot i més en aquest jugador. És veritat que ho estan fent molt bé, que avui mateix doncs han omplert bastant bé l'àrea i ho tenen clar, que si no és Vinícius és Rodrigo, si no és Bellingham, però quan els partits es posin aspres de veritat, avui al Nàpols li faltaven els dos centrals. Quan un partit realment algú els defensi de veritat, jo crec que els hi seguirà faltant gol.
Mira què diu, a veure Ancelotti a Movistar, que diu el tècnic del Real Madrid.
Difícil, contra un rival fuerte que tenía mucha ilusión. Nosotros hemos competido bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer, sufrir cuando necesitábamos sufrir, buscar oportunidades cuando teníamos la posibilidad.
Se le veía enfadado con el penalti, el tema de las manos es complicado, ¿no?
Sí, yo creo que no es penalti porque era un rebote de Nacho, no se puede cortar la mano, no es un penalti muy claro esto, sí, se podía dar, no dar, yo creo que la regla dice que en un rebote no se puede pitar.
No digo, ¿qué le ha parecido cómo ha estado Jude Bellingham, cómo ha estado Vinicius, que vuelve a marcar y que es una de las grandes noticias, ¿no? También que vaya recuperando su mejor forma.
Yo creo que sobre todo la primera parte hemos encontrado muy buenas soluciones en frente con Bellingham, con Rodrigo, buscando balón entre línea, atacando, encarando uno contra uno. Creo que más sufrido la segunda parte, pero está en la norma en estos partidos contra estos equipos, es normal sufrir.
Y hoy, señor Ancelotti, era uno de esos momentos que se necesitaba también la pausa de Modric, ¿no? En la segunda mitad, cuando estaban atacando, achuchando más ellos.
Sí, yo creo que ha cumplido, porque sí, necesitábamos más control, estábamos sufriendo un poco, él ha entrado muy bien, con todas sus experiencias, su calidad, nos ha dado la oportunidad de controlar más el juego.
Una de las cosas a mejorar es el juego aéreo, ¿o se tiene que sufrir en un partido contra un rival que tiene jugadores como Osimhen arriba?
No, Osimhen creo que es el mejor delantero del mundo de cabeza. Yo creo que hemos aguantado muy bien. La verdad es que sí, el primer gol ha sido, se podía ser lo mejor, pero esto pasa.
Muchísimas gracias.
Vale, Ancelotti, no, dius que no té raó amb això dels mans?
No, perquè la regla diu que encara que vingui de rebot, si el jugador, com en aquest cas Nacho, té la mà aixecada en una posició antinatural, doncs s'ha de xiular el penal. Una altra cosa és si en el moment del rebot la té ben posada i després és quan li acaba tocant i ell mou el braç, llavors aquí no.
Forçadet, el penal és forçadet. Eh?
Sí.
Però ho és.
O sigui,
reglamentàriament
ho és.
És
puc estar d'acord,
no sé si és penal.
Jo puc estar d'acord que no s'hauria de xiular, però el reglament diu això.
Quan li pitin al Barça aquest penal, vindré aquí i us diré que no ho és.
El reglament dirà el mateix, Ernest, sigui del Barça o del Madrid.
No, us vull veure, aquella nit us trucaré.
És interessant que ens expliquis el reglament, perquè jo, veient el penal també per televisió, bé, jo també penso que no és penal. A mi, si em piten el penal en contra, m'enfado d'aquest penal, perquè és que el futbolista és que poca cosa pot fer. És veritat que sí, quan es tira a terra, si vols estar amb els braços aixecats. No, però és que al final, de veritat, o sigui, inventaran, potser l'hauríem de fer, inventar un artilugi que sigui lligar-te els braços
sí,
i jugar, surtis a jugar ja amb els braços
sí,
lligats.
Si el reglament diu que això és penal, el reglament està malament.
Podem estar d'acord, Ernest. Amb això estem d'acord, segurament.
Tenim un problema amb el reglament.
Sí, però és que amb això de les mans fa temps que tenim un problema de reglament. Des que ja no, la voluntarietat no compta, ja és la posició, i després ja, o sigui, que és de reglament, ho demostra que des del VAR avisen l'àrbitre i que l'àrbitre que mira també considera que és penal. És a dir, hi ha dos àrbitres, nivell Champions, dels millors d'Itàlia, que veuen aquesta jugada, i, home, ells millor que ningú saben el reglament, consideren que és penal.
A mi sempre em ve al cap Van Buekel i aquell penal que li van escatimar al Barça a Milà. Oh,
pues aquell ho era, Aleix.
Clar, aquell ho era. Però per què no va xiular, aquell senyor?
Doncs perquè és dolent.
I perquè xiulem a la UEFA quan comencem els partits i sabem fer amics sempre. O sigui, hi ha clubs que s'haurien de fer mirar. Ja ho sabem, som mala gent. I què fem? Juguem la seva competició. Hòstia, no els emprenyem més. Jo em desespero una mica, I crec, i entenc per què, i sé per què, doncs, perquè jo estava a Berlín, el dia de la final de l'última Copa d'Europa, o Champions, que va guanyar el
2015.
I allà resulta que hi havia una, si no m'equivoco, una exdiplomàtica, crec que era búlgara.
Sí, sí, em sona aquest capítol. Sí.
És una exdiplomàtica búlgara que era la delegada de la UEFA en el partit. I no va posar en el seu informe del que havia passat, en cap moment figurava que havien hagut unes quantes estelades, d'acord? Llavors va haver-hi algú, no diré el nom perquè no cal, però us ho podeu suposar, algú del govern que coneixia aquesta diplomàtica, perquè es dedica a la diplomàcia, i perquè ocupava un càrrec important en el govern del PP de l'època, que li va fer veure que, en fi, tenia que sancionar el Barça. I el Barça se'l sanciona per una cosa que, en fi, és com una broma. És com una broma. És a dir, perquè al final...
Per xiular l'himne.
No, sí, però és perquè van ensenyar banderes estelades.
Estelades. Oh.
I quines són les banderes que es poden ensenyar? No? On t'ho diu? Hi ha un manual d'instruccions de quines banderes has d'entrar
en els camps? La UEFA ha fet un reglament o un codi disciplinari que diu que símbols polítics que no siguin legals no es poden ensenyar...
Què vol dir, són legals? Escolta, és legal, o sigui, t'agradarà o no t'agradarà, no és oficial, però... Les banderes no són il·legals.
No et dic que no, jo estic d'acord amb tu, però hi ha un codi... Però
tot això ve d'aquesta situació, d'aquest moment i tal. Però és que portem 8 anys.
El Madrid no té res a veure amb les estelades.
No.
En canvi, sí que té a veure, Màrius...
Era un peu de plana, sí. Perquè, ostres, no. Hi arriba un moment que dius que estarem tota la vida xiulant a l'UEFA, i això ens aporta alguna cosa? No ho sé.
Però el Madrid sí que té a veure amb una cosa semblant al Barça, o sigui... A dia d'avui, 2 d'octubre, a les 23:19, encara que us sembli... 3 d'octubre, a les 23:19, encara que us sembli mentida, hi ha una competició oficial que es diu Superliga amb dos equips, Madrid i Barça. Sí, sí. I és és de Monty Python, perquè quan diu Superliga la gent es posa a riure, ja riures de fons, com esteu fent ara. Però encara que us sembli mentida, els dos segueixen. A dir, per què segueixen? No, i alguns respondrà
a hi ha un dels dos clubs que segueix demanant segueix i demana perdó. Em fa tot una mica de riure.
De la jornada d'avui, alguna cosa més, per cert, o no? Que et cridi l'atenció, la derrota del United. Aquí, com no vigilis una mica, estàs al pou, eh? Mira el United, sí, sí. Mira l'Arsenal...
El que està al pou és l'entrenador, és el
Tenac aquest.
I a més jo crec que li estan fent el llit, eh? Vaja, no té tan mal equip el Manchester United per anar perdent tots els partits que cada vegada que veig un partit d'una estona acaben perdent.
Igual que el Chelsea de Pochettino, que ha començat fatal la temporada. Però vull dir que és un avís per a navegants, eh? El Lens ha guanyat a l'Arsenal, el Galatasaray ha guanyat al United... compte, no? Pel Barça, dic també demà, eh? Això de la Champions no te'n pots refiar mai.
No, clar, sempre la palla va cara i no et pots refiar, està clar que no. Però sí, el Manchester realment és dels que més mal als ulls fa. Sembla que allà hi hagi estigui embarenyat tot allò, perquè sempre els hi passen i han tingut escàndols amb certs jugadors, ja poden fitxar, però tot allò va doncs malament i realment és el club que pitjor pinta. Del Madrid hem parlat molt, de Bellingham a mi de tot allò que fa bé, però també en contra té Kepa com a porter, que no ofereix cap tipus de garanties i que defensivament és un equip que també em deixa dubtes, eh? Per tant, avui han guanyat, cert, tenen evidentment
no bloca,
estan còmodes,
part que
no
bloca. Surt molt malament, no bloca les pilotes. Hi ha pilotes que avui hi ha dos o tres pilotes que aquí el Valdano deia que quina parada tan impressionant, i l'únic que fa és treure-se-la de sobre, però el pilot és que pot blocar perfectament.
Transmet inseguretat, i això és el pitjor que li pot passar a un equip.
Sí, perquè a més el Madrid ja sabem que sí, que domina molt la competició i té molt mig camp molt, molt potent, però que després d'aquesta competició es guanya les àrees, i aquest any doncs, no té ni un davant de centre com Déu mana, ni té un porter.
I la defensa del Madrid a mi no m'agrada. Mira, té jugadors alts, forts, però pateixen molt.
És que realment avui el comentari, jo crec que a totes les cases dels antimadridistes és la història de sempre, no? Perquè sí, han tingut moments de dificultat. Jo crec que el Nàpols ha tingut 10, 15, 20 minuts de bany en què el Madrid ha tingut problemes, però realment és que jo crec que aquests problemes no són casuals. És perquè ara mateix el que esteu dient, tu compares el millor Madrid dels últims anys amb el d'ara, jo crec que el Madrid ha empitjorat. És que al final han d'acabar perdent partits, i els han d'acabar perdent, jo crec que alguns, no dic amb claredat, però jo crec que el que es vegi sobre el camp es reflectirà en el marcador, perquè punt 1, han empitjorat en el porter, hem passat de Courtois a Kepa, i això s'ha vist reflectit en el gol d'avui, però per exemple en els tres gols que reben a camp de l'Atlètic de Madrid, jo crec que Courtois algun te'l treu. Després, el millor defensa que tenen, que és Militao, no hi és. Avui han sortit amb Nacho i amb Rüdiger de parella de centrals. Aquest mig del camp en el que es va fonamentar totes aquestes tres Champions, que és Casemiro, Kroos, Modric, ja no només en queda un, i dels dos que queden només pot jugar un sobre el camp, ja no poden jugar junts. Es va demostrar-li a l'Atlètic de Madrid que quan ajuntes a Kroos i Modric ja no poden. Tchouaméni està bé, Fede Valverde està bé, però és un altre tipus de futbol. Dels de davant ja no parlem, de la BBC no queda res, del Gran Bale, de Cristiano ja no hi és, Benzema ja no hi és, ara està Rodrigo, que està bé, Vinícius no està en forma. Per tant, a qui hagi fitxat a Bellingham li han de fer un monument. Li han de fer un monument, però mentre estigui bé Bellingham, perquè ja veurem, jo el que no tinc clar és si Bellingham és un jugador que et pot sustentar un equip durant tota una temporada. Han empitjorat.
Jo crec que la vostra anàlisi és impecable, però és fallida.
Perquè la història,
història t'ho demostra.
Perquè valdria per qualsevol equip del món, és impecable el que heu dit, o sigui, em trec el barret, veieu coses que la resta dels humans no veiem, molt bé, teniu raó, però clar, és el Madrid, i jo crec que és l'error típic.
Llavors que han de jugar amb el Castilla per perdre, o què?
No, jo crec que és l'error típic que cometem, que és analitzar el Madrid des del futbol. No, el Madrid no se l'analitza des del futbol. El Madrid se l'analitza des de l'esoterisme, des de la psicologia. És una altra cosa, el Madrid. Si mateix, tu, Damià, tu també ho has dit. Llavors, el Madrid s'analitza des del poder, des de altres perspectives que no en tenim ni idea la resta d'equips. Llavors, des del punt de vista del Madrid, atenció, perquè el Madrid, a més, ha fet una cosa, per mi, molt, molt notable, que és un canvi de lideratge en temps rècord. I en aquests moments, la vella guàrdia, que és Modric, Kroos, no sé si s'han assabentat o no sé si els hi han dit a casa seva, espero que els hi diguin aviat, perquè ja està, s'ha acabat. S'ha acabat. I hi ha un senyor que és l'amo en aquests moments del Madrid i del mig del camp i de tot, que es diu Bellingham, com heu dit, i per tant això al Madrid és fonamental. Han creat tota aquesta nova èpica al voltant de Bellingham. El Vinícius ja corre a fer-li fotos quan fa gols, la maquinària mediàtica ja ha decidit que és el nou Cristiano, ell se li està posant cara de Cristiano, de una mica prepotent quan celebra el gol.
El tio, sí.
Veurem coses estranyes de Bellingham als propers partits, perquè jo crec que està crescut i no, es veu rient.
Per si no obrir boca, aquest home, per favor.
Hem de fer una pausa, Ara li vols respondre, li vols dir alguna cosa, li faràs, ara li faràs, molt bé. I ara explicarem la sanció que li ha caigut a Nacho per l'entrada criminal que li va fer a Porto, que avui s'ha fet oficial. Ara ho expliquem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Aquest any 100! El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Pràcticament 12:45, ja sabeu que la mobilitat del futur serà elèctrica. Per això, el 7 i 8 d'octubre, aquest cap de setmana, teniu una cita al circuit de Barcelona-Catalunya amb l'E-Mobility Experience. És el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Podreu conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i també gaudir en família de les moltes activitats que hi haurà. Activitats infantils, cars elèctrics i moltes coses més. Tot per només 5 euros aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya l'E-Mobility Experience. Recordeu que amb el carnet SX3 els supers tenen entrada gratuïta i també podran conèixer els beta el diumenge al matí. Qui té fills i filles sap de què parlo. Els beta, l'SX3, els supers... Sí. Estan bojos els nens i nenes per conèixer-los. Per tant, diumenge al matí, si voleu conèixer els beta, aneu al circuit de Barcelona-Catalunya l'E-Mobility Experience. No us ho perdeu! A Nacho li han caigut 3 partits. A mi em semblen pocs pel que va fer. Però es perdrà el Clàssic, que com a mínim... Mira, com a mínim tindrà una penyora, no? Perquè ara queden 2 jornades pel Clàssic, com que són 3 partits, el tercer partit de sanció serà el Barça-Madrid del 28 d'octubre.
Sí, no, home, no està malament, perquè normalment per aquestes entrades dures no es posa gaire partits, eh? No. Sí que la calces la veu o fas algun mal gest a l'àrbitre, te'n posen.
És el mateix que rascar-te el nas. És a dir, enviar un tio a l'hospital és el mateix que un dia rascar-te el nas.
Tens raó, aquella de Lewandowski a Pamplona.
Bueno, és el mateix.
Sí, sí. Per mi haurien de ser contundents amb aquest tipus d'entrades, sí, que estan fetes fora de lloc i de mala llet. De mala llet.
No, teniu raó, eh? Jo estic d'acord que són 8 partits, però vistos els antecedents, tenint en compte que és el Madrid i que venia un clàssic, sí, jo us dic una cosa, ja ho hauríem signat.
Escolta, estem parlant de Nacho, Nacho.
Sí, sí.
Sí, però si recibes, que no té centrals al Madrid ara.
Si el recupera no jugaria, però com a mínim tindrà aquesta absència.
És veritat que a mi em fa la sensació que per una vegada en una entrada d'aquestes, que hi ha un jugador lesionat, tornarà abans el lesionat que l'infractor. Jo crec que Porto no trigarà a tant temps a tornar com Nacho, per tant...
És un cop al turmell.
Des d'aquest punt de vista, bé, mira,
jo
m'agafo això.
Jo en aquest tipus d'entrades, ja et dic, valoro que hagin posat 3 partits tal com normalment actuen, però jo em posaria molts d'aquests partits, o sigui, quan facis una entrada així, i sobretot mai podries tornar a jugar mentre l'altre jugador estigui lesionat. O sigui, si tu fas una entrada així...
Seria una bona norma.
Home, és que si no...
Ara, prepareu-vos perquè han comprat fitxes per pressionar el Barça quan algun jugador del Barça faci una entrada. O sigui, estan comprant crèdits i... No.
A la tòmbola.
No, vigilem. Vigilem d'aquí 4 o 5 jornades alguna entrada, que segur que no serà com la de Nacho, perquè això és impossible d'igualar. És una de les pitjors entrades dels últims anys.
Sobretot quan vas guanyant 3-0 i és el minut 94. És a dir, vol dir que aquest noi no està bé.
Estic d'acord, la situació...
No està bé.
La situació és el que és criminal.
I al mig del camp, sense perill, aparell, vull dir que sí, sí. Bé, tot plegat és molt estrany. Anem al Barça, 11:45, anem al Barça. Va, anem cap a Portugal, cap a la ciutat de Porto, meravellosa, no sé si heu estat.
És una ciutat preciosa. Jo fa temps que no hi vaig i tinc moltes ganes de tornar-hi, perquè, a més, els últims anys ha fet una evolució magnífica.
Sí, sí, sí.
Una mica que es ve com el seu equip de futbol. Encara que és un equip d'aquests que és venedor. O sigui, venen car, venen car, però avui està tot en venda des de que comença la temporada. Pots anar a comprar, és a dir, pots agafar tanda i ja està.
Home, el Barça, mira, Deco ara el director esportiu del Barça, el director de l'àrea de futbol va sortir d'allà, no? I allà va guanyar una Champions amb Mourinho i després va venir cap a Barcelona. Vull dir que sí, és un...
Però tenen bons directors esportius i tal, perquè van traient futbolistes i la veritat és que sempre té un equip apanyat.
No jugarà, ara us explicarà el Laia, però ja us dono el titular, no jugarà Pepe. Estiguem tranquils que no podrà jugar a Pepe, aquest és un dels titulars del
Porto. Té la meva edat, no?
Ara ja anirem... més o menys, sí, sí, és de la teva quinta. Anem cap al restaurant Vrazao.
Ah, ja hi som, a restaurants.
Porto. Directament?
Sí, directament.
O sigui, ja, o sigui...
Marta Ramon, què tal?
Sense dissimular,
hola,
no?
Hola, boas noites.
Boas noites, sense dissimular.
Estarem la careta ja,
Com estem?
El restaurant,
A veure, és que us he de dir que és una ciutat molt bulliciosa, que hi ha moltes cues per sopar tot arreu. Clar. I que a aquesta hora de la nit encara no he menjat res. Heu d'entendre que la supervivència de l'enviada especial també és important.
Que és encarregat bacallà?
M'he d'alimentar.
És molt bo el peix, té raó la Marc.
El bacallau me l'he menjat per dinar.
Ah, és bo, el bacallau a braç.
He demanat una francesina vegetariana.
Val. El vi de Porto també és molt bo, no?
El vinyo verde sí. També hi és a la taula, però jo estic amb l'aigua, que estic de servei. Naturalment. El vinyo verde d'aquí una estona. Sí.
Escolta, l'aigua enxarca, ja t'ho dic.
Perquè, Brasao, què tal és aquest restaurant? Com ens l'imaginem?
De moment té bona pinta. A veure, ens hem d'imaginar, és un restaurant així... té un punt rústic però alhora eclèctic i modern, saps? Va. És així com a mig camí entre un espai
un poema,
així tradicional però alhora així una mica modernet, amb tot així de fusta, cambrers joves, molta gent jove a les taules.
Molt. Lo del cambrer jove no ho entenc.
Us imagineu l'ambient?
Ella ens ha fet la foto.
Senyors grans amb corbatí, per entendre'ns, perquè és així un lloc de moderniqui, una mica.
No és algú amb el davantal i el bigoti o la senyora amb la bata, saps?
Exacte,
com els bancs, no?
Amb el llapis darrere l'orella, no? És una altra història, perquè us imagineu una mica l'ambient.
Laia Coll...
Sembla que sóc descriptiva.
Ho fas molt bé. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
On et trobem, a tu?
Mira, jo estic camí de l'hotel.
Ja he sopat i que m'està fent
l'hotel, el que passa que
fa pujada i no tenim un hotel del tot cèntric, aleshores va bé per fer una mica d'exercici i airejar-se després de tot el dia, però bé, a poc i bona lletra.
Ja. Hem de dir que, clar, la Laia al Porto ha parlat abans i ha tingut temps de fer tota la feina, i en canvi Xavi ha parlat a les 8 del vespre i per això la Marta ha hagut d'endarrerir i encara no ha pogut tastar aquest magnífic... Que era
una... I t'he de dir que és una taula que té el bo i millor, té el bo i millor del periodisme
veure,
de casa nostra.
Canta l'alineació.
Juan Bautista Martínez de La Vanguardia, Paco Cabezas del Periódico, Sergi de Juan de l'Esport, Albert Nadal del Diari Ara, Juan Irigoyen del Diari El País i Laia Cervelló de The Athletic.
Perfecte.
Imagina't.
Quin 11 a tu.
L'alineació.
Sí.
Aquest 11 encara guanyaria demà a Dragau.
Ja veuràs després el Vida Porto com baixarà.
Sí.
A veure, anem a la teca esportiva. Marta, què ha dit Xavi avui a la prèvia? Ha parlat dels fantasmes de la Champions, oi?
Sí, perquè és evident que hi són, tenint en compte tot el que ha passat al Barça a les últimes edicions i sobretot en aquesta darrera temporada i l'anterior, dues eliminacions seguides a la fase de grups de la Champions. I en aquest context, Xavi reclama sobretot que tot el barcelonisme abandoni els fantasmes del passat, aquest relat, i començar a canviar la mentalitat en positiu perquè el camí a la Champions comenci a ser més agradable.
Sembla que veiem fantasmes, no?, amb el tema de la Champions. Aquí també s'han guanyat moltes coses i hi ha futbolistes que han guanyat molts partits també a la Champions, no? Tenim a Gundogan, que és l'actual campió de la Champions, no? I Cancelo també, per tant, doncs també podem pensar en positiu i pensar que tot sortirà bé i que és una competició, un any nou i una temporada nova, i que tenim diferent plantilla que l'any passat, que tenim més experiència, doncs ja no hem de deixar de banda tot això. Nosaltres el que hem de fer és competir.
S'ha posat el vestit del partit, dit que ja s'ha de definir el pes que tindrà el duel de Dodragao en l'objectiu d'acabar com a primers de grup.
No penso ni primer de grup ni segon de grup. El que penso és classificar, és 3 punts. Demà són 3 punts, no són res més. No són res més. No significarà que ara ja hem tornat si guanyem holgadament i que és un desastre si perdem. 3 punts. 3 punts més, no s'ha de mirar més enllà. És el partit més important perquè és l'immediat. És el següent que tenim, i el següent serà el Granada, i crec que hem d'anar pas a pas.
Demà, en definitiva, és el dia perfecte per demostrar a Europa que poden competir.
Hem de tornar a mostrar un futbol bo a Europa i tornar a competir de la millor manera possible. No ho hem fet durant els últims anys, crec que és l'assignatura pendent nostra en aquest projecte, i demà és un escenari ideal per fer-ho.
L'altre dia recordàvem que el Barça no guanya fora de casa un equip gran, no sé si el Porto l'hem de considerar gran o no, com a mínim és el rival més fort a priori d'aquest grup, des del 2020 al camp de la Juventus. El Barça no guanya fora de casa contra un equip gran. És cert que ha guanyat contra el Dinamo de Kiev, ha guanyat contra el Ferencváros, ha guanyat contra alguns clubs, diguem-ne, que són de perfil més baix a Europa, però un equip de les grans lligues europees, des del 2020, en una fase de grups contra la Juventus, 0-2, el Barça no guanya un partit gran fora de casa.
El Nàpols no vam guanyar...
No, va ser 1-1 a Nàpols, vull dir, fora de casa. Vas guanyar aquí 3-1.
A l'Europa League va ser aquell Europa... Marius, no?
Sí, jo crec que vam guanyar bé, sí, vam fer
2-4.
2-4.
Sí, però va ser Europa League, correcte. Europa League. Tens raó.
Tens raó. Europa.
Bona memòria. És que has fet un raonament interessant. Tu creus de veritat que el Porto és un equip gran, eh?
No sé, dic, com a mínim...
No, com que estaves fent la comparació.
No, com a mínim crec que és una bona pedra de toc pel Barça, però sí, és veritat que haurà d'arribar, si passes a vuitens o a quarts, haurà d'arribar un gran escenari i dir, va... Ara, no? Anem a trencar l'estadística. Sí, estem d'acord en això. Quin pla de partit s'imagina, Xavi i Marta?
Doncs a veure, no ha donat massa pista sobre l'11, se li ha preguntat evidentment per les peces, pel sistema, pel plantejament, però entre ser atrevits o prudents, el que ha deixat clar Xavi és que l'accent s'ha de posar sobretot a l'atac.
Considero un entrenador i un staff ofensiu que quan hem sigut valents les coses han anat bé, per tant crec que no hem de canviar les coses, no? Hem de ser atrevits, sí, hem de ser atrevits. Evidentment també ser precauts amb el tema defensiu, però tenir un balanç, tenir un equilibri entre les dues coses, però sobretot ser atrevits, ser valents, ser dinàmics i anar a l'atac, mostrar un joc ofensiu que al final crec que és el que ens donarà el rèdit, no els 3 punts.
I després de la gran sensació, la sensació Fermín, se li ha traslladat la pregunta del milió a Xavi. Fermín pot ser titular a Dodragao?
Sí, sí, Fermín és, forma part del primer equip. En aquests moments s'ho ha guanyat. Entrena molt bé. És un futbolista dinàmic. A mi personalment m'agrada molt. Bé, és una sorpresa per tots. Està clar, no? Ningú comptava, ni nosaltres tampoc, a principi de temporada. Però el vam veure als entrenaments i futbolista que crec que ens pot ajudar molt. Crec que té molt nivell. Ja vaig dir l'altre dia que si s'ho creu, doncs pot ser futbolista del Barça molts anys. Bé, bé, preparat està.
Preparat està, i de Fermín a Lamine Yamal, que pot convertir-se en... més jove en marcar un gol a la història, on precisament Messi va debutar amb anys. Les comparacions són odioses i atenció al que diu Xavi.
Sí, ojalá, ojalá. Pero no le hacemos ningún favor diciendo eso. Es verdad que las expectativas son enormes, son tremendas. Lo está demostrando. El chico con 16 años está jugando a un nivel brutal. Brutal. Creo que esto es muy positivo, pero vamos a ver el futuro. O sea, compararle con Messi. Ya hemos visto que todos los futbolistas que han sido comparados con Messi... pues no les ha ido nada bien.
Això és el que ha dit Xavi, dels futbolistes. Es pot convertir, deia la Marta, en el golejador més jove de la història de la Champions, en fer un gol si marca Lamine Yamal. Què és Lamine i Fermín, aquesta dupla? L'altre dia va encantar, contra el Sevilla.
Sí, la veritat és que són dos molt bons futbolistes, i en el cas de Fermín és una troballa. És una troballa, vull dir que tot el mèrit, diguem, a part dels seus descobridors, em sembla que era l'Altimira...
Roura i Altimira,
i el Roura.
Diumenge Jordi Roura aquí a la tertúlia ens deia: me'n vaig anar a Tarragona a un d'aquests tornejos de futbol base, com el MIC, que es fa a la Costa Brava, se'n feia un altre allà a Tarragona, i el vaig veure jugar amb el Betis i vaig dir: vinga, aquest nano cap aquí. El problema és que era molt baixet. I al futbol base molts entrenadors deien que no té cos, és que no va, és que no funciona. I per això va acabar cedit al Linares l'any passat, i allà va créixer, va fer l'estirada, que tampoc és que sigui molt alt ara, però allà ens explicava...
Va fer 12 gols en 37 partits.
Imagina't. I allà pum, va guanyar cos i llavors va explotar la seva qualitat, que ja la tenia, ens deia el Roura, des dels 12 anys, imagina't.
Sí, l'última etapa sempre és la més misteriosa i la més transcendent i la més difícil de preveure. Aquesta de que salten ja del Barça B, del juvenil, fins al punt professional. Hi ha jugadors que tenen molt més talent, que es queden pel camí per la mentalitat, i jo crec que aquest noi, doncs, que ja era suplent fins i tot a les categories inferiors, doncs s'ha fet un caràcter fortíssim i va per totes, s'ho ha cregut i no deixa passar una, perquè si alguna cosa pecarà Fermín serà perquè s'equivocarà per intentar masses coses, per jugar massa ràpid, per ser massa atrevit. Potser aquest serà el seu pecat, però no serà un pecat de dir: no vaig de prudent a la vida. Jo crec que ell ja tenia assumit des de petit que això no arribaria, i al final, o semblava que no havia d'arribar, i al final, doncs, a última hora, ha fet un sprint. Aquesta mentalitat jo crec que és un tresor pel Barça, perquè justament com un paper secundari que segurament tindrà el primer equip, és fantàstic que ell ja tingui assumit que és un secundari, perquè ha estat a les categories inferiors. Això el fa molt interessant.
I picar pedra, o sigui, que tu amb 18 anys, sabent que ho tens molt fumut per arribar al primer equip, diguis que te'n vas a Linares...
Que no sabem ni on són, ni on és.
Sí, jo més o menys te'l posaria en el mapa, però no sabia tampoc com arribar-hi, eh? O sigui, no...
Madrid avall.
Sí, no crec que tingui aeroport. Però que faci aquesta renúncia, faci aquest sacrifici i vingui aquí l'any següent amb ganes de menjar-se el món, és que és un tipus fort. Sí. I al final, per ser futbolista del Barça, no només has de ser un bon jugador, sinó que has de ser mentalment molt fort. Quants jugadors hem vist que són excel·lents i que després han pogut triomfar en altres clubs, i que quan l'has deixat allà a l'estadi, s'ha fet petit, 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 petit.
Jo crec que la irrupció de Lamine i de Fermín porta enganxada una lliçó. I la lliçó és la de sempre, que és que el Barça és molt millor quan mira cap a dins que quan mira cap a fora. I a més a més, ara val molt la pena dir-ho, això, perquè sembla una obvietat, però Fermín està jugant al Barça per una casualitat administrativa, perquè el Barça, de fet, volia Arda Güler. Va haver-hi un viatge de Deco per anar a fitxar un noi, no sé...
Continua lesionat amb el Madrid,
no sé, deu ser bo o no ho sé, que es deia Arda Güler, que valia una pasta, que ens anàvem a gastar allà el que no teníem i tal. I com que no ha vingut Arda Güler, Fermín ha pogut explotar al Barça. La lliçó no la prendrem mai, perquè la lliçó només la prenem per necessitat, no perquè hi creguem.
El ves com a titular, demà, tu?
Una Bueno, un moment.
Ah, val.
No. Llavors, Fermín, sí, i tant, que el veig com a titular, perquè... Perquè Fermín, jo crec que és un jugador que, a diferència dels altres que estem parlant, és que ha arribat al primer equip molt madur, té 20 anys, i això es nota. O sigui, juga amb una maduresa, amb una personalitat, que jo crec que això és el plus una mica d'edat que té. El cas de Lamine també juga com un veterà, però és un cas absolutament excepcional. Sobre Lamine, que és un jugadoràs, m'ha encantat el que ha dit Xavi avui a la roda de premsa. M'ha encantat, perquè sí, jo crec que la propera persona que compari a Lamine amb Messi, jo vull que es faci una reforma de la Constitució i que l'article 199.2 autoritzi posar aquesta persona a la presó durant 2 anys, perquè té tota la raó Xavi, que no hi ha ni un sol comparat amb Messi que hagi sobreviscut al món del futbol. Llavors, hòstia, sisplau, no mencionem el nom de Déu en va. Llavors, deixem-lo en pau, té 16 anys, és boníssim, i ja veurem. I també m'agrada molt Xavi el que està fent, que és que el va posar de suplent 3 partits seguits. En plena eufòria a Lamine, quan anava a la selecció, 3 partits seguits de suplent, i a més m'agrada molt quan s'enfada la gent. I per què suplent?
Pues sobretot pues si
m'agrada, després,
Si després els resultats demostren que igual t'has equivocat a posar-lo.
No sé si és per això.
No sé si és per això. Absolutament d'acord amb tu. És a dir, el nom de Messi crec que l'hem de posar amb lletres d'or i no tocar-ho, d'acord? O sigui, això forma part, en fi, d'una sort que hem tingut una generació en el decurs del segle XXI. Un cop dit això, és un jugador pel qual tu estàs disposat a pujar a la muntanya de Montjuïc, fins i tot pujar 2 o 3 vegades en una mateixa tarda. Sí. I això passa amb pocs jugadors.
Però vull pujar molts anys.
Sí. Sí. Però això del barcelonisme és una cosa molt rara, perquè quan veus un jugador que és diferent, o vas primer a la Lliga, surten tothom amb el cul apretat dient no, ara no, l'eufòrica, que no es desfermi, ui, hem de cuidar-lo, hem de protegir-lo. Que és futbol, hem de gaudir-ho, hem de disfrutar-ho, no. Escolta, no, bueno, ja està, mira, en tinc un altre.
Tu també el posaries demà a Lamine, de titular?
Bueno, no sé si jo no el veig a l'entrenament, però el que sí sé és que a la delantera no tenim un altre jugador que sigui capaç d'anar-se d'un contrari. Sí. No tenim un altre, mira.
Això el Marc sempre ens ho diu, és veritat.
Hi ha partits que, com que no... Escolta, hi ha jugadors molt bons al Barça. No sé, el mateix Rafinha, però Déu no li ha donat la capacitat d'anar-te'n de cap lateral. I això jo crec que és el que el fa petit un jugador que pot ser excepcional, perquè té algunes de les millors condicions per ser un
Joao Félix,
una veritable
estrella. Joao Félix se juga molt diferent, sí que se'n va i se'n va per buscar la passada en profunditat, se'n va d'una altra manera, diguem, és menys incisiu, però se'n va. Llavors, no sé, vull dir que escolta, hi ha més recursos, vull dir, no, i crec que és un jugador importantíssim, Màrius, i segurament estarem d'acord que si demà és el partit contra el Madrid o la final de la Champions, haurà de jugar, però d'aquí a sempre titular és
no,
que...
jo no dic sempre titular, però vull dir...
És que clar, el cremarem.
Bueno, no sé, però no el cremem.
Ara escoltarem Joao Félix, que ara en parlàveu un moment. Però primer, deixem repassar l'última hora del Porto amb la Laia. Com està l'equip portuguès? Laia, com arriba aquest partit?
Doncs, com deies, Pepe no s'ha recuperat a temps, és baixa per demà. El retrobament s'haurà d'esperar, veurem si a Montjuïc hi ha opció de que estigui disponible. Té ja 40 anys, però és una baixa sensible en defensa, juntament amb la de Marcano. També són baixa de cara al partit de demà Zaidu i Eva Nilsson, i a l'espera de la convocatòria oficial Namaso hauria d'entrar ja a la llista, per tant, recupera algun efectiu de cara a demà Conceição, però amb aquestes baixes en defensa que sí que a priori haurien de passar factura a l'equip, com són la baixa de Pepe i Marcano.
El Porto que ve de perdre el clàssic portuguès, no? Benfica 1, Porto 0, va perdre el divendres també, va jugar al Porto, per tant ha tingut els mateixos dies de descans que el Barça. Què ha dit avui el seu entrenador, que és Sergio Conceição?
Doncs no ha descartat una defensa de 5 pels últims precedents del Barça, tot i que el normal seria que sortís amb l'esquema habitual, que és un 4-2-3-1. La clau diu que demà a Conceição serà mantenir la porteria 0.
no sé si perceber que...
El Barça té una gran eficàcia, té a veure amb la qualitat i amb com ataca. Els jugadors que juguen més avançats són de moltíssima qualitat. Hem d'estar atents i entendre els moviments de Ferran Torres, de Fèlix, els laterals que pugen, si juguen més per dins. Hem d'intentar limitar les seves qualitats. Patirem, però hem d'intentar no fer-ho tant com els altres equips i no encaixar gols. Una de les claus és deixar la nostra porteria a zero.
Admet que patiran, però està convençut que el seu equip estarà a l'alçada i que el Barça també hi haurà moments en el que patirà, i diu que el que han de fer és aprofitar les debilitats del Barça, que on s'ha mostrat dèbil últimament ha estat al darrere, en la porteria.
Sabem que tots els equips tenen alguna fragilitat, i el Barça també, entén defensa. Ho haurem d'explorar. Hem de tenir una gran consistència i aprofitar les fragilitats defensives, i el tram final no encaixar. Hem d'aprofitar les debilitats defensives del Barcelona, i alguns detalls, entenem, per l'equip que som, per la forma com juguem i treballem, que estarem a l'alçada. Patirem, sí, però el Barça també patirà amb el Porto.
Barcelona, no es vam sofrer que Barcelona, mas Barcelona va que fou por també.
El Barça ha guanyat els últims 4 enfrontaments contra el Porto, tots des dels 90 cap aquí, i l'últim va ser la final de la Supercopa 0-2 a Mònaco amb Guardiola a la banqueta. I si mirem el Barça com a visitant, són 3 visites aquí a Porto, 2 derrotes als anys 70 i 80 i una victòria a la fase de grups de la Champions a la temporada 99-2000. El Barça encara no ha jugat en partit oficial a Odragao, sí que va jugar en un amistós el dia de la inauguració el 2003, que recordem va ser el debut de Messi amb la samarreta del Barça, i en aquell equip, en aquell Porto, hi jugava Deco, que avui ha estat rebut amb especial interès, no? Sobretot a les xarxes socials del Porto, doncs han pujat moltes fotografies del que també va ser un dels jugadors claus en els 2000 de la seva plantilla.
Aquell debut de Messi en aquell amistós, que era l'estrena de Dodragao, portava el 14 Leo Messi, no sé si ho recordava, però portava el 14 de Johan Cruyff, sí, aquell dia amb aquell Barça que es vestia de... era aquell marró, no? Aquell to marronós grisós, no?
Sí, llatxot.
Sí, llatxot, sí.
De les lletges.
9 i la mitjanit. Hem de fer una pausa abans de la mitjanit i de seguida seguim parlant d'aquest Porto-Barça de demà a les 9, que podreu seguir en directe des d'una hora abans a RAC1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, inserts i estufes de pèl·lets o llenya amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
19.033 19033
Sèrie
15015.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
t'agrada. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC Tots som més u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Sintonia de la cursa de RAC1, 8a edició ja a Salou, aquest any, el 15 d'octubre, diumenge. Podeu venir a córrer als 5 quilòmetres, que es poden fer caminant, sempre ho dic. Ben a prop del mar, pels carrers de Salou, farem aquests 5 quilòmetres, aquesta marea vermella de la gent de RAC1, amb tots els oients que vulguin acompanyar-nos. Afanyeu-vos i inscriviu-vos a la pàgina web lacursadarac1.cat, tot junt, lacursadarac1.cat. Allà trobareu tota la informació i la manera com inscriure-us. Serà una festa de la ràdio i de l'esport que no us podeu perdre. Vindrà el Basté, vindrà el Pou, Joan Lluís García, el cap d'esports, hi haurà la Mònica Usart, l'Edu de Vall, l'Oriol Cruz, el Ramon Bartolí, l'Esteve Giral, el Via Lliure amb el Bondó en directe.
L'Aleix Pariser també vindrà.
Jo hi seré.
No, l'Aleix Pariser, que com que és el locutor no ho pot dir, però és el favorit.
Sí.
Bé. És el favorit.
Oh, perquè hem d'anar a veure, aviam si el favorit confirma els pronòstics. Correcte, hi ha vegades que punxa.
Perquè té pressió. Sí. Perquè ara ja té la pressió que ha de guanyar.
L'any passat no va guanyar i ara ha de recuperar...
Bueno, perdona, l'any passat que vam fer a Sant Cugat, la setena edició, jo em pensava que havia guanyat, que era el més ràpid de RAC1 en homes. I es veu que el Sergi Ambudio, el tio, havia anat uns metres més endavant i jo no l'havia vist. Hi havia tanta gent que no el vaig veure passar. Sí. Jo una mica més i faig aquella típica d'aixecar els braços i...
Aneu agafant gent jove i després us passa.
Clar.
Bé, hi haurà actuacions musicals també. És que és una festa. Uh-huh. És una festa que la gent de la ràdio volem compartir amb els oients. I per això volem que baixeu a Salou el 15 d'octubre per estar allà una bona estona. Mira, actuaran Roba Estesa i l'Alèxia, que és la finalista de la segona edició d'Eufòria. La tindrem allà en directe.
Fantàstic.
La cursa de RAC1, Salou, 15 d'octubre, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No cal que xiulem, no?
No xiulem.
Som anti-xiulets.
Bueno, és clar, és que sembla que siguis un mal català si no xiules.
Però la gent és lliure d'expressar-se com vulgui.
No vull que els detinguin. És clar que és perfectament lliure. Jo dic si val la pena.
Jo et diré que estic amb tu. Jo crec que ja ens hem queixat prou, la UEFA ho sap, el món ho sap, i que hi ha altres maneres de queixar-te del tracte que va tenir la UEFA contra el Barça amb el tema de les estelades. Crec que hi ha una altra manera que no sigui xiulant l'himne, perquè a mi m'agrada aquesta melodia.
És que és molt xulo.
Però la gent fot el que vulgui. A mi m'agradaria que no el xiulessin i estic amb tu, però que fotin el que vulgui. Hola, Sant Pere, Sant.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, hem de parlar de João Félix. Marta, el portuguès torna a un escenari especial per ell, Edo Dragao. Hem perdut la Marta. Que allà el Brasau aquest.
El Brasau.
Hola, em sentiu.
Ara sí, Brasau.
D'acord.
Sí. Què, això, João Félix, que torna a un escenari especial?
Sí, és un escenari especial per ell. Ell va passar per les categories inferiors del Porto, però on va triomfar va ser el Benfica i on va acabar de créixer i de fer-se com a futbolista va ser allà. Per tant, hi ha molta expectativa en saber com el rebrà Edo Dragao i li hem traslladat a João Félix si per ell és un somni marcar-hi. Ell ja hi ha marcat, ja, diguem, d'alguna manera, entre cometes, provocat, no?, l'afició rival, i li hem preguntat si amb la samarreta del Barça doncs era complir un somni, marcar Edo Dragao, i li ha restat absolutament tota la importància del sentiment.
Mi sueño es meter gol todos los partidos, sea en Dragao, en Camp Nou, donde sea. Mi sueño es meter gol todos los partidos, es un partido más. Puede ser que sea especial por ser un equipo portuguesa, siempre especial. Tenemos más gente de familia, amigos en la grada, pero es un partido más que vamos a intentar ganar y hacer todo para eso.
Jo, mireu, que m'havia imaginat aquí un titular, no? Quan li fa la pregunta, dic, ara dirà qui vés a saber què, i no, no, restant-li...
Ha tirat a tòpic.
Absolutament, sí, traient-li ferro. Un Joao Félix que també ha reflexionat sobre el canvi que està vivint com a jugador del seu pas a l'Atlètic de Madrid, on li costava exhibir el seu millor futbol, i en canvi amb aquesta adaptació tan fulgurant que està vivint el Barça.
Podemos ver todos la forma de jugar que juega Barcelona comparado con lo que juega Atleti. No quiere decir que está mal como juega Atleti, cada uno juega como quiera. Pero la verdad que me adapto mejor a cómo juega Barcelona. Y bueno, necesitaba cambiar de aires, como he hecho en enero para Chelsea. Y ha estado feliz también, ahora estoy feliz.
I també li hem traslladat en aquesta roda de premsa que en el seu aterratge al Barça, qui li ha sorprès més? I ha explicat que qui l'ha sorprès més és Frenkie de Jong.
Que me sorprendió más creo que fue Frenkie. Ya lo conocía de ver en la tele y todo, pero en persona tienes otra perspectiva de su juego, de su control con el balón, de cómo piensa el partido, cómo descubre los espacios. I crec que ha sido lo que me impressionó más.
Doncs és el que ha dit Joao Félix, eh? Sorprès amb Frenkie de Jong, que està lesionat malauradament. Com el rebran demà, Laia, se sap, aquí a Totregal?
El xiularan.